Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça assaborint aquesta diferència de 8 punts a la Lliga sobre el Real Madrid, que ens aboca directament al debat de si el Barça té ja la Lliga a la butxaca o encara no. Queda molt encara per davant, però la distància comença a ser considerable i la sensació és que l'equip va a més. Mentre Xavi ha donat als seus futbolistes 2 dies de festa, els jugadors del Real Madrid estan arrabat per jugar demà la segona semifinal del Mundial de Clubs contra l'Al-Ahly, sense Benzema, sense Courtois i sense Militao. Baixes molt importants. Avui es juga la primera semifinal d'aquesta competició entre el Flamengo i el Al-Hilal. Aquest matí ja ha parlat Ancelotti en la prèvia del partit i sí, ha parlat de Vinicius, entre d'altres coses. A l'Espanyol ha treballat pendents de César Montes, que no va poder acabar el partit contra Osasuna amb un cop al cap. Sentirem a Tamudo parlar sobre la situació de l'equip i parlarem d'una exposició que podeu visitar aquí a Barcelona sobre els 100 anys de la construcció de l'estadi de Sarrià. En bàsquet avui juga la penya, partit d'Eurocup, rep a l'Ulm, mentre que ha estat ajornat el Basaksehir Manresa de Champions, que s'havia de jugar demà com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Turquia i a Síria. En handbol ha estat presentat Pol Valera com a jugador del Barça, Valera que ja va debutar amb la samarreta blaugrana divendres, precisament contra el seu exequip, el Granollers. I en waterpolo, a la Champions, l'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina del Jadran a Montenegro. Demà el Sabadell rebrà el Novi Beograd serbi. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem amb la baixa de Busquets qui hauria de jugar. Mantenir el sistema de 4 migcampistes, per tant, amb Kessié. Heu votat la majoria per aquesta opció, el 72%. Mantenir 3 davanters i donar cabuda a Ansu Fati, només 28% dels vots. En clau espanyol, ahir Raúl Tamudo va rebre el Premi Llegenda a la gala Mundo Deportivo. Us preguntem quin gol de Tamudo recordeu més. Si el Tamudazo del Camp Nou o el famós gol de la final de Copa del 2000, aquell gol on li roba la cartera, li treu la pilota a Toni. Creieu que el Tamudazo, el 40%, el gol de la final de Copa del 2000, el 60%. I en clau Girona, us preguntem si empatar a Cádiz aquest divendres seria un bon resultat. Considereu que sí, el 33%, que no, el 67% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem abordant l'actualitat del Barça. Està aquí a mi lado, però no estava en taquila perquè no són hores. L'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com es nota que l'elecció musical és de la Sílvia Ortiz, Joan? Perquè tu segurament no havies escoltat mai aquesta cançó abans de sentir-la aquí al programa.
Doncs tens raó.
No saps ni el grup què és?
No. M'il·lumines o m'il·lustres o...
Sí, Taburete.
Taburete. Molt bé.
Al Marc li encanta.
Sí, també fa una cara de que li agrada molt el tema d'obertura del programa d'avui. L'actualitat del Barça, com dius, que està la situació bastant tranquil·la perquè les coses van bé, 8 punts de diferència sobre el Real Madrid. Xavi els hi va dir als seus jugadors si els hi guanyeu al Sevilla 2 dies de festa, per tant, descans.
És que Xavi li ha canviat la cara, eh? Ja s'ha tret la tensió que arrossegava fa uns mesos, 8 punts d'avantatge al Real Madrid, i a més, ho deia ell, i per mi és clau, a la roda de premsa postpartit, després de guanyar el Sevilla, ara nota que els jugadors confien més en ell. Hi ha hagut aquest clic després de la Supercopa d'Espanya i ha canviat alguna cosa. No només per part dels jugadors, jo diria que també, parlant amb gent de la directiva, també comencen a creure's una mica més aquest projecte de Xavi Hernández. Avui dia lliure, com deies, els va donar 2 dies de festa, des d'ahir al matí fins dijous. No tornaran a la feina. Ja sabeu que una de les coses que fa Xavi és tractar de motivar els seus jugadors amb reptes. Si aconsegueixen objectius, els hi dona un premi. En aquest cas, els ha donat 2 dies de descans, els famosos challenge que vam descobrir en el documental que va fer el Barça. Molts han aprofitat per fer escapades. Per exemple, em comentaven que Pedri ha estat a Geste, sempre que té 2 dies lliures, aprofita per escapar-se, sí, a Tenerife, a la seva terra, amb la seva família. Ara viuen tots aquí, però evidentment els dos lesionats no s'han pogut moure, ni Dembélé ni Busquets, que continuen anant a la Ciutat Esportiva per fer recuperació. En el cas de Dembélé, pel que em diuen, aquesta setmana està pendent de passar proves mèdiques pel trencament que té el recte de la cama esquerra, que es va fer a Girona fa una mica més d'una setmana. Està descartat per l'eliminatòria contra l'United, i Busquets, ja ho dèiem ahir, ho té quasi impossible per ser-hi el dijous que ve en el partit d'anada contra el Manchester United el 16 de febrer al Camp Nou, però està convençut el capità que podrà ser a Old Trafford el dia 23 de febrer.
De Busquets estem pendents de veure quan es pot recuperar, quan abans millor, perquè és un futbolista clau, una peça clau en l'esquema de Xavi. També, paral·lelament, Helena, van sortint informacions sobre el seu futur. Avui, per exemple, llegim a Mundo Deportivo que té sobre la taula una oferta de l'Aràbia Saudita que, parlant d'unes xifres astronòmiques, de 18 milions d'euros nets a l'any.
Sí, sí, per dues temporades. Això és el que es publicava avui a Mundo Deportivo. Concretament, l'oferta és d'Al Nassr, que és l'equip de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, per dues temporades, cobra 200 milions d'euros, que també ens va sorprendre, però en el cas de Cristiano ja és un projecte a llarg plaç per ser la imatge també del Mundial d'Aràbia Saudí, que és un dels candidats a organitzar la Copa del Món el 2030 per competir amb Espanya i Portugal. El que us podem explicar és que Busquets encara no ha pres una decisió sobre el seu futur. Sap per boca de Xavi Hernández que l'entrenador li agradaria que es quedés. Mateu Alemany ho deia el diumenge. Serà una decisió que prenguin entre Busquets i Xavi, però és evident que el que ha de fer una oferta de renovació és el director de futbol, que ja es va reunir amb Josep Maria Orovic, amb el representant de Busquets, fa unes setmanes, però encara no ha presentat cap proposta oficial al seu capità. Busquets, la idea que té és prendre una decisió al mes de març. També té sobre la taula una proposta de l'Inter de Miami. Des d'allà en parlen d'un sou d'uns 3 milions d'euros nets per temporada, molt menys.
Posats al costat de 18.
Sí, sí, molt menys del que percebria, evidentment, a l'Aràbia Saudí, que està fent ofertes estratosfèriques. I, pel que em diuen, encara no té clar quin full de ruta seguirà. Sap que Xavi el vol i ell té dubtes de si quedar-se una temporada més o bé provar una nova aventura. La seva idea inicial era anar-se'n a Miami amb Leo Messi, que encara no sabem si acabarà renovant amb el Paris Saint-Germain, però, evidentment, ha aparegut aquesta oferta que pot tornar boig si és així, de 18 milions d'euros nets per temporada a l'Aràbia Saudí. Per tant, suposo que també la valorarà.
Molt bé, com dius. Te'n vas cap al Camp Nou, no?, que teniu presentació aquesta tarda, eh?
A les 6 de la tarda, perquè un grup de 10 periodistes esportives hem escrit un llibre que es diu Superheroïnes de l'esport, adreçat a nens. Són 10 contes on expliquem les històries d'esportistes que estan fent història, que estan triomfant i que tenen els valors de la lluita, de la constància per aconseguir els seus somnis, per aconseguir els seus objectius. Ens acompanyaran dues de les protagonistes del llibre, n'hi ha moltes, i avui les que estaran al Camp Nou són la Laia Sanz i l'Aitana Bonmatí a partir de les 6 de la tarda, i el llibre ja es pot comprar a moltes llibreries, entre elles la Casa Llibre, que la tenim aquí al costat de la COPE, o, per exemple, la Bacus, el Corte Inglés, etc.
Molt bé, doncs que vagi molt bé l'acte, Helena, i felicitats a tu i a les companyes.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ja us explicarem demà a veure què tal ha anat.
Que vagi bé.
Adéu.
8 punts, com us dèiem, són els que el Barça li treu al Real Madrid al capdavant de la classificació. El debat està, per tant, al carrer, si la Lliga està sentenciada o encara no. Així ho veu Joan Laporta, un dels protagonistes ahir a la gala de Mundo Deportivo. Laporta és encara prudent. La Lliga no està ni molt menys decidida.
No. Lo que pasa que vamos bien, ya lo habríamos firmado al principio de llegar a la mitad del campeonato y estar con 53 puntos, o empezar la segunda vuelta y estar con 53 puntos y a 8 puntos del segundo. Lo que ocurre que todavía necesitamos mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso. Creo que Xavi lo está haciendo de forma excelente. La verdad es que cogió el equipo en un momento de máxima dificultad y además está conjuntando una serie de jugadores de una manera fantástica, sobre todo compromiso y bueno, espíritu de equipo.
Doncs del bon moment, no ja només de resultats, sinó que ja també de joc, en parlem de seguida amb un dels millors analistes que tenim a casa nostra, que és l'Àlex Dalmas.
Buenas, ¿qué tal? Soy Ana Mena. La radio para mí es un disfrute. Me encanta estar en el coche, ponerme la radio. La radio te hace viajar, la radio te hace desconectar, te hace disfrutar de tus artistas favoritos, no solo los de hoy, sino también los de hace años. Además, que para nosotros los artistas, pues es una herramienta fundamental, así que estamos siempre conectados con la radio.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 17. Doncs aquesta setmana que el calendari Barça ens dona treva entre setmana, creiem que és un bon moment per aturar-nos en diverses consideracions que tenen a veure amb el joc, i ho fem amb l'analista, com us deia, Àlex Dalmas. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Bona tarda, Àlex. Que ara sí que comencem a tenir la sensació, després de que parléssim durant molt de temps de veure si el Barça trobava la continuïtat perquè ens deixava un bon partit, d'altres que no tant, ara sí tenim la sensació una mica que l'equip comença a agafar velocitat de creuer, no?
Sí, sens dubte. Jo crec que bé, les sensacions són molt bones. Jo crec que els passos del creixement ja s'intuïen, ja es veien. Sí que és cert que era més des d'un tema de posicionament, d'un tema de mecanismes, que no d'un tema de resultats ni de sensacions. I ara jo crec que hi ha totes les coses, no? A més, jo crec que aquest Barça, que sembla que ha trobat el patró definitiu tàctic i també un 11 bastant estable, fins i tot els jugadors que entren doncs, tenen molt assumit això... Hi ha dues coses molt importants per mi. La primera d'elles és que es nota que és un equip treballat, amb certs mecanismes que poden sortir millor o pitjor depenent del partit i del que et proposa el rival, però sí que demostra estar treballat. I l'altra és que consolida totes aquelles coses en les quals millora, no? És a dir, fa unes setmanes parlàvem de que s'havien de tancar els partits, doncs els últims dos partits el Barça els tanca bastant bé. Fa unes setmanes parlàvem de que els partits es descontrolaven, i és cert, durant els primers dos mesos i mig de la temporada, sembla que ara ja el Barça els té més controlats, és a dir, totes aquelles millores que havia de fer l'equip, crec que les està millorant, i el millor de tot, les està consolidant, i això és el que ens deixa, bé, el que deixa molt evident que aquest equip està creixent.
La clau, la gran clau, una de les claus és aquest dibuix amb quatre migcampistes, Àlex?
Una de les claus, sí, sens dubte. Potser la més important, perquè al final doncs, l'equip ha trobat la seguretat, la continuïtat, l'ordre, el control, com per fer tota la resta encara millor. però jo no m'oblidaria, per exemple, de la pressió, dels dos tipus de pressions que hi ha. L'equip està pressionant molt bé des de l'inici de temporada. Jo crec que això sí que ha sigut permanent, tant la pressió alta com sobretot la pressió després de perdre pilota. És veritat que els quatre migcampistes ha ajudat a que la pressió després de perdre pilota encara sigui millor, perquè el joc és més controlat, tothom està més ben posicionat, i diguéssim que on es perd la pilota o el perdedor de la pilota té més companys a prop que s'activen ràpid, però la voluntat, l'activació, la consciència d'aquests 5-7 primers segons d'anar a recuperar ràpid la pilota, l'equip sempre l'ha tingut. I després jo no m'oblidaria d'una altra de les grans claus per mi, i és la línia defensiva, és a dir, el fet de poder jugar amb una línia defensiva amb, com a mínim, tres correctors sempre, no? amb les entrades de Koundé, d'Araujo, al nivell de Christensen i Valde, sempre la defensa té almenys tres correctors que poden anar cap endarrere, permet a l'equip estar molt més segur i no patir tant a les transicions.
Has posat moltes coses sobre la taula, ara tornarem a alguna d'elles, però tornant al tema dels quatre migcampistes, Clara, el Barça perd pels propers partits, no gaires, però perd a una figura tan important des d'aquest punt de vista com és Busquets. Imagino que Xavi li deu estar donant voltes aquests dies a si mantenir aquest sistema de quatre migcampistes sense Busquets o recuperar el 4-3-3 per donar cabuda a futbolistes que necessiten minuts com Ansu Fati, per exemple, no?
Sí, imagino que anirà per aquí. Jo crec que hi ha moments i partits per tots i crec que és sa que el Barça varia una mica de sistema. És a dir, és molt evident que el patró de joc per als partits més exigents, per als partits on teòricament tu ets superior però no tant, o fins i tot en partits on no puguis arribar a ser superior, el patró dels quatre mitjos jo crec que ha de ser clar. Crec que dins d'aquest patró pot entrar altra gent. L'altre dia vam veure que entrava Kessié i a l'equip, òbviament, doncs no funcionava tan bé com amb els quatre mitjos habituals, però prou bé va funcionar, va portar les seves coses. Però també crec que hi haurà partits per jugar amb dos extrems purs i amb obrint el camp al màxim, i sobretot aquí equips que et posen el bloc molt baix i on tu ets clarament dominador. I crec que és sa que el Barça vagi variant, no? Que al final el rival sempre tingui aquell petit dubte de com em jugarà, i també l'equip se senti amb la confiança de dir que en algun moment o altre, si el partit s'encalla, si no va com el pla de partit inicial havia intuït, doncs es pugui canviar de sistema.
A que sí, el teníem catalogat com un futbolista de cames, de treball al mig del camp, però l'altre dia l'assistència que li deixa Alba és de nivell tècnic molt alt, eh, Àlex?
Sí, és cert. Per mi és un nivell inferior que els quatre migcampistes habituals, perquè els quatre tenen un nivell tècnic, associatiu, de posicionament molt alt, però és indubtable que si té coses positives i coses que poden aportar l'equip. Crec que hi ha un canvi molt important en Kessié, i és que Xavi va començar posant-lo, diguéssim, en aquest quadrat, a la part inferior del quadrat, és a dir, en pivot o com a interior de suport, no? I ara l'estem veient tot el contrari, és a dir, a la part alta del quadrat, no? És a dir, més arribador, més trepitjanària, amb menys contacte amb el que és l'organització del joc, però en canvi apareixent a l'àrea, podent tocar de primera, fent parets, i l'altre dia està molt bé. És cert que la seva corpulència, quan es gira dins de l'àrea, és difícil d'aturar i fa una assistència tècnicament molt bona. És que tècnicament té dots, que sí, el que no té tantes coses és d'entendre aquesta manera de jugar, d'aquest joc de posició, no? Però sens dubte té coses interessants i l'equip pot funcionar molt bé també amb els quatre per dins, siguent un d'ells de Kessié. És veritat que l'entrada de Kessié perjudica una miqueta a Pedri, perquè llavors és el jugador que ha de baixar alçada i que ha d'ajudar en el pivot, però crec que el funcionament pot ser potser no tan bo, però molt proper.
Escolta, abans apuntaves també com una de les claus d'aquest bon rendiment del Barça últimament a la línia defensiva, i et segueixo a Twitter i veig que últimament fas molts comentaris sobre el gran nivell que està mostrant Christensen, no?
Sí, em sembla que és espectacular. Em sembla que ho fa tot bé. Últimament ho està fent tot bé, perquè és un futbolista que l'altre dia repassava dades i és el jugador de la plantilla que més fiabilitat de passada té de tota la plantilla. És a dir, està en un 94-95%. És una bogeria. Té una sortida de pilota fantàstica perquè, a més, no només és la seguretat, no? És a dir, jo podria ser molt segur si totes les passades fossin endarrere o laterals. Christensen té la virtut de poder variar aquesta tipologia de passada anant filtrant passades a dins i també combinant-les amb passades de seguretat, i tot i així falla molt poc, molt poc. I després, defensivament, és un futbolista que jo crec que li falta un palet de contundència, no? Allò que diem de rascar una miqueta més, però tota la resta és meravellós. És a dir, té una defensa a l'àrea fantàstica, té un posicionament brillant, sempre va per davant de la pilota, anticipa jugades defensives en el seu cap i és el millor anticipador de l'equip. És a dir, a les vigilàncies no hi ha ningú millor que Christensen. L'altre dia davant del Sevilla és una obra d'art com ell anticipa i no deixa rebre en Nesiri en cap jugada. Crec que és molt, molt, molt important perquè, a més, tens un central de plenes garanties que gestiona tot el sector esquerre i que permet que el lateral, sigui Valde o sigui Alba, et pugui arribar d'àrea i et pugui fer aquest doble rol amb tota la seguretat del món.
Sí, sí. Està donant un rendiment brutal. Escolta, 8 punts de diferència sobre el Real Madrid, Àlex. Ja estem, jo crec, en aquell escenari de que aquesta Lliga ja només se li pot escapar al Barça, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que sí. Jo sóc molt, molt optimista en el sentit de que us comentava al principi, no? Que, a més, veig que l'equip està en creixement, que està en confiança, que té els jugadors, diguéssim, més importants. La majoria d'ells els té o en molt bona forma o en bona forma. I després, perquè crec que el rival... És a dir, el Barça ha posat en una situació al Madrid on no pot fallar, i tampoc veig el Madrid en situació de no fallar en cap moment. Per tant, jo sóc molt optimista de cara a la Lliga. Crec que en els campionats de regularitat aquest equip que està creixent, i la Lliga ho és, doncs els té molt, molt assequibles, i després veurem a les competicions del CAU, que et depenen d'estats de forma, de baixes, de mil coses, però la Lliga jo crec que sí que la té el Barça, perquè a més doncs ja ha visitat els camps més difícils.
Doncs aquí vaig i amb això acabo, Àlex. Aquesta eliminatòria del CAU que tenim ja la setmana que ve contra el Manchester United, que és un equip que juga a ritme d'intensitat, terrible, ritme de Premier. Com la veus, aquesta eliminatòria, Àlex?
Home, la veig una eliminatòria de Champions, no? Ja, tal com estan els dos equips, estem parlant d'un dels equips amb més forma, en millor forma de la Premier, i per tant serà difícil igualada. I a més són jugadors amb experiència, que s'han reforçat molt bé el mercat d'hivern, i que sembla que la mà de Ten Hag s'està notant, no? Un equip que pressiona molt bé, i per tant el Barça haurà d'estar molt fi, molt bé en sortir de pilota si vol sortir controlat. Crec que el Barça pot fer molt mal a dalt, és a dir, la línia defensiva del United és realment la part on és més dèbil, i que per tant aquí, si el Barça està fluid, està bé, és dinàmic i prova i és atrevit en l'1 contra 1, pot fer mal, però després haurà d'estar molt fi també en tot això que estem comentant ara, no? En el posicionament, en un posicionament impecable per cada vegada que es perd pilota que el rival no et pugui fer mal, per tallar la primera o la segona passada seva, i les vigilàncies, no? És a dir, una línia amb Rashford, amb Bruno, amb Anthony, amb Garnacho i amb el talent dels passadors que hi ha, no? Doncs crec que haurà d'anar en compte. La veig molt igualada, crec que el Barça és lleugerament superior, però això sí, haurà de mostrar un nivell com el que està demostrant ara, o fins i tot una mica més alt.
Molt bé. Àlex Dalmas, un plaer, com sempre, gràcies per l'anàlisi, una abraçada forta, eh?
Una abraçada, un plaer.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem escoltat abans a Joan Laporta, a la gala del Mundo Deportivo. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
També allà va estar Víctor Font, el principal rival de Laporta a les últimes eleccions, que està encantat de que les coses li vagin bé a Xavi, perquè ell va recordar que Xavi era la pedra angular del seu projecte, també.
Sí, li van preguntar per Jordi Cruyff i per Xavi Hernández, que eren els qui ell havia anunciat als cinemes Verdi, quan era la campanya de la presidència del Barça i va anunciar tot l'organigrama, sortien els dos noms, li van preguntar, va dir que no només eren patrimoni d'ells, però sí que Víctor Font es va alegrar per Xavi Hernández i diu que per fi la gent s'està donant que s'havia de confiar en aquest entrenador i que hi havia entrenador pel Futbol Club Barcelona.
Mucha gente nos decía que Xavi no tenía, que estaba verde, que no estaba preparado para asumir un reto como el primer equipo del Barça. Nosotros lo teníamos clarísimo y yo creo que el tiempo también nos dará la razón.
I sobre la Lliga, també li van preguntar aquesta diferència de 8 punts, i diu Víctor Font que la Lliga només la pot perdre el Barça, que 8 punts són molts, que l'equip va de menys a més i que el Madrid no té la fam que té altres anys i el Barça aquest any sí la té. I aquesta és la diferència. A més, també va dir, preguntats per la planificació econòmica del club, en el cas de Gavi, que és cosa de la Lliga, que ell no s'hi fica, però sí que en el tema del Camp Nou i de l'Espai Barça i de la constructora turca Limac, diu que cal tenir un pla al club, una planificació com ells tenien, i que demana transparència en tot aquest procés de l'Espai Barça.
Bueno, el projecte, ja ho dèiem, no? És el projecte més important segurament de la història recent del club. I es esperem que tot vagi bé. I a mi m'agradaria demanar, com sempre hem dit, transparència, que se'ns expliquin al soci les coses amb tot el detall possible i confiar que es facin bé les coses.
I també li van preguntar en un moment per al tema de Vinícius, del que tothom parla, diu que això s'està exagerant ja massa, que és perjudicial pel futbol, i el compara amb la situació de Gerard Piqué quan el xiulaven en alguns camps.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Arribem a 3:45 de la tarda, doncs, del Real Madrid. Parlem ara. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ja tenim el Madrid a Rabat per jugar demà la segona semifinal del Mundial de Clubs.
Davant del Al-Ahli egipci, un equip que, a nivell africà, ojo, 41 lligues, 10 Champions africanes, i 8 Supercopes africanes, és a dir, parlem possiblement de l'equip amb més palmarès d'aquell continent. Van arribar ahir al vespre a Rabat, amb les baixes ja conegudes, Courtois, Benzema, Militao, Hazard, Lucas i Mendy, i amb tres canterans, Mario Martín, Arribas i un central esquerrà, Marvel. Per cert, al voltant dels lesionats, avança Arantxa Rodríguez fa un parell de minuts, resonància a Courtois, no hi ha trencament muscular, només sobrecàrrega, en el cas del porter belga del Madrid, que, cas de classificació blanca per a la final...
Igual podria anar, no?
Igual podria anar, exactament igual que Benzema i que Militao, mm-hmm. És el que ha comentat avui Carlo Ancelotti, això sí, amb un tema estrella a les compareixences del tècnic i de Fede Valverde. Vinícius, el cas Vinícius, el tema Vinícius, què hem de fer a Vinícius, és culpable, és innocent, Ancelotti ho té clar.
La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Defenderse, Vinicius tiene que defenderse de qué. Aquí parece que el problema es Vinicius. Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
Doncs caldrà veure com evoluciona el tema. Valverde també ha anat en la línia de defensar el seu company de vestidor.
Home, culpable ja no diria. Víctima potser sí, però sí que diria també que és corresponsable del que li passa.
M'has tret la paraula de la punta dels llavis. Tenia aquesta paraula, corresponsable del tema. Bueno, en tot cas, coincidirem, Valldori, que mentre parlem de Vinicius no es parla a la capital dels 8 punts de diferència respecte al Barça o el nivell d'un Madrid que, en perspectiva general, no ha aixecat el cap respecte al nivell i al futbol exhibit ja abans del Mundial. Ancelotti vol centrar-se en la capacitat de millora del Real.
Yo sigo pensando que el equipo está creciendo, también hemos tenido una derrota que nos ha dolido, pero los señales que tengo que el equipo está creciendo, está mejorando y que llegaremos y llegamos a este momento de la temporada, que es un título muy importante, en una buena condición física. También hemos tenido lesiones, que no somos el único equipo que tiene lesiones en este periodo, porque es un calendario terrible. Tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada.
Últim entrenament aquesta tarda al complex esportiu Mohamed Sise a les 8, per ser d'avui primera semifinal al Hilal Flamingo, equip al brasiler, on juga un vell conegut teu, Arturo Vidal.
Home, sí.
Home.
Avui tenim aquesta primera semifinal.
Arturo.
Doncs, el rei Arturo.
El rei Arturo.
Doncs sortiria el possible rival del Real Madrid a la final. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El Madrid ha rebat el Barça líder de la Lliga descansant fins al dijous. El Madrid, per la disputa de la Copa Mundial de Clubs, jugadors elegants, vestits de negre, 16-18 graus de temperatura, i se suposa que amb la il·lusió de guanyar aquest Mundial. El Madrid, representant d'Europa com a campió de la Champions, el Barça, mentretant, gaudint de la seva situació a la Lliga, amb 8 punts d'avantatge precisament davant del Madrid. Quins estan més feliços, els del Madrid a Rabat o els del Barça líders i descansant? El Madrid està al Marroc vivint una mica del passat per ser el guanyador de la Champions. El Barça està vivint el present de la Lliga. Quin està més feliç, el madridista o el culer? Fa uns dies Xavi va dir que el Barça al mes de gener es trobava on volia. Jo crec que no. Xavi sap, i ho sap tothom, que li agradaria estar als vuitens de final de la Champions, on sí que està el Real Madrid, el Madrid que pot competir la Copa d'Europa i qui sap si tornar-la a guanyar i tornar a jugar al Mundial de Clubs l'any que ve. Pas a pas. En tot cas, els dos tenen motius per estar contents, almenys avui, 7 de febrer.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imagen. A la seguida abrim debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Doncs vinga, obrim el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan, com estamos?
Molt bé, i saludem també al Miguel Rico. Bona tarda, Miguel.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda. Pues está bien la pregunta que se hacía, Oli. ¿Quién está más feliz ahora, si el Madrid o el Barça? El Barça, Emilio, tranquilamente descansando con esos 8 puntos de ventaja en la Liga, pero el Madrid, bueno, mañana juega unas semifinales del Mundial de Clubs. Es verdad que en la Liga está muy, muy por detrás, pero que está vivo en la Champions. Los dos tienen donde agarrarse, ¿no?
Sí, claro, los dos tienen muchos motivos y buenos para ser felices. Es verdad también lo que decía Oli, que el Barça de Xavi va a arrastrar de nuevo esta marca de no estar en las fases finales de la Champions, pero realmente su fútbol, su manera de encaramarse y de hacerse fuerte en la Liga, y sobre todo sus resultados, que son impresionantes, le permiten no solo ser feliz, sino ser feliz y soñar con que esto se puede estirar y se puede conquistar una liga con una puntuación estupenda, que es cierto, como dijo Xavi también, que no importa tanto el tema de cuántos puntos como de ganarla. Y desde luego también otra cosa muy importante, que no es que sea un consuelo, pero que hay una eliminatoria de una competición menor europea, cierto, pero con un rival que es de Champions, o sea, con un rival impresionante, que eso le dará una categoría y un valor tremendo a poder superar ese enfrentamiento, desde luego.
Sí, a nivel de sensaciones, por eso, Miguel, igual la sensación en el Barça es que estamos ante un equipo que va a ir a más, que da la sensación de que crece, y en el Madrid, bueno, no, está, pero no sé, da cierta sensación de, no sé si de retroceso o de estancamiento.
Coyuntural. Hoy nos parece así y dentro de 15 días igual nos parece lo contrario. Aquí cada uno tiene que mirar en lo suyo y procurar ganar el siguiente partido, porque los retos para los equipos, para los dos equipos, siguen absolutamente abiertos. El Madrid más amplio, porque está en Champions, pero el Barça buscando ese doblete doméstico, que desde mi punto de vista sería hacer una gran temporada si consigues en este año de primer año de Xavi ganar Liga y Copa, pero ya lo veremos, esto queda muchísimo tiempo.
Sí, porque la Copa además tendría el plus de haber eliminado, si la acabas ganando, al Real Madrid en semifinales. ¿La Liga, Emilio, la ves muy sentenciada o no? ¿O todavía no?
Bueno, hombre, evidentemente es un atrevimiento decir que está muy sentenciada con 18 jornadas por delante, pero es evidente que lo que ha hecho el Barcelona, mantenido de alguna manera en los próximos meses, es evidente que es muy difícil de que se le escape el título al Barça. No tanto por el propio Barça, como que si tú ves la Liga, incluso el Real Madrid, aunque todo el mundo está de acuerdo con Miguel en el sentido de que también el Madrid, incluso el Barça, pueden cambiar en pocas semanas de una manera preocupante o de una manera elogiosa para el Madrid. Pero lo que quiero decir es que si tú miras la clasificación, el tercero, el cuarto, el quinto, incluso en puestos de Europa, están lejísimos.
Lejísimos, lejísimos.
Claro, lo cual significa que en esas 18 jornadas estos dos equipos van a tener muy difícil, van a tener lo que hacer muy mal para perder varios partidos. No digo muchos, no digo pocos, digo varios partidos, que es lo que necesita el Barça o necesita el Madrid para encaramarse al primer puesto. Por eso, la combinación de todo, que es el estado del Barcelona. Haber encontrado la alineación ideal, porque ya Xavi tiene un once ideal. Y haber encontrado incluso el sistema de juego con esa polivalencia del 4-4-2, pues creo que, y los rivales que va a tener, por cierto, los grandes siempre casi recibiéndolos todos en el Camp Nou, en la segunda vuelta, pues hace que ser optimista sea como poco algo ilusionante, sí, desde luego.
Claro, es que además otra reflexión, Miguel, es si el Barça, un Barça que tampoco ha dado la sensación de arrasar en esta primera vuelta, lleva 8 puntos de ventaja, si ahora queda la sensación de que va a ir a más, me parece difícil que se lo pueda escapar, pero bueno, en fin.
Sí, vale, todo el mundo quisiera estar en el pellejo del Barça, eso es evidente. Pero hay que mantenerse ahí, hay que ver cómo es capaz de gestionar el momento, y luego quieras que no, esta alineación tipo que dice Emilio, y que es verdad que parece ser la que todos pondríamos en cada partido, bueno, esto no va a ser posible, habrá que ir rotando a la gente y ver cómo responden, pero de momento mira, este fin de semana tiene un partido complicadísimo. Ganar en Villarreal, si ganan en Villarreal parece que está todo resuelto, pero claro, también había que ganar antes al Sevilla y haber ganado 3 partidos sin Lewandowski, que es un no parar. Yo no me atrevo con los pronósticos, porque aunque sé perfectamente que nunca en la vida un líder con 8 puntos de ventaja en la primera vuelta ha sido capaz de perder el campeonato, también tengo la edad suficiente para saber que siempre hay una primera vez para todos.
Sí, sí. Oye, ahora que habláis de ese sistema estable con los 4 centrocampistas y un equipo, una alineación, un once muy tipo, ahora, por ejemplo, Busquets no podrá estar en los próximos partidos. Emilio, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el dibujo, mantenemos el dibujo y metemos a Kessié? ¿Cambiamos el dibujo para meter a Ansu Fati? ¿Cómo gestionamos lo que viene?
Bueno, es evidente que, como dicen los que saben, todo depende del rival, todo depende de la idea del planteamiento de cada partido, pero así de bote pronto da la sensación de que Xavi confiaría en que sigue para meterlo en el centro del campo, ¿no? Y mantener ese 4-4-2. Tengo la impresión de que en estos momentos Xavi está más por la labor de confiar en un cuarto centrocampista, incluso aunque sea que sí, que en Ansu Fati o Ferran Torres o un tercer delantero.
¿Tienes la misma sensación, Miguel?
Sí, yo sí, la cosa funciona, lo que cambio es la pieza, no el dibujo. No el dibujo, sí, sí.
Sí, sí. Además, los que están saliendo que no salían en ese once tipo, por ejemplo, el otro día que sí, Alba, Rafinha, respondieron muy bien, Emilio.
A mí me Miguel. Gustó mucho... ¿Sí? Me gustó mucho que sí. Bueno, yo aunque me gusta el fútbol de calidad, pero también entiendo que los equipos necesitan papeles secundarios y gente de trabajo que conozca el oficio y actúe con experiencia. A mí la entrega de que sí el otro día y el momento de frialdad para resolver dentro del área
el pase a Alba
con una calidad técnica fuera de lo común me dejó impresionado. No sé, yo confío, no sé, que este no es un futbolista que diga es indiscutible en el Barcelona, pero siempre he pensado que jugaría muchos partidos, casi todos los partidos esta temporada, unos minutos, y ahora las circunstancias le dan la opción de ser protagonista.
Sí, yo creo que en un deporte donde juegan 11, un tipo como Kessié, un tipo como Nenskens, un tipo como Davis, un tipo como Víctor Muñoz, un tipo así, es fantástico, es ideal. A mí me parece que no rompe con el ADN, con la idiosincrasia, con el tiki-taka que puede protagonizar un equipo como el Barça y que en momentos determinados puede reforzar, digamos, esa solidez, ¿no? Si encima de vez en cuando tiene ese toque tan virtuoso como el del otro día, pues a más. Pero es que, insisto, es que yo tengo la impresión de que los delanteros, terceros delanteros, cuando han tenido la oportunidad, no han tirado la puerta, ¿no? Y
es
entonces, en ese sentido, pues resuelto o apostado por el 4-4-2 y alguien hacia adelante, o sea Valdé, o sea Gavi, o sea alguien tirando para adelante como extremo, pues me parece una solución fantástica, la verdad.
Molt bé. Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Miguel, gràcies, una abraçada forta als dos,
Hasta luego.
Vale, d'acord, adéu.
Que vagi bé, seguim.
El Barça més líder. Ho vol seguir demostrant cap al títol de Lliga.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:15 de la tarda, informem ara de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Ballari, bona tarda.
L'Espanyol que no torna a jugar partit de Lliga fins dilluns contra la Reial Societat, però ha tornat avui la feina.
Cap de setmana llarg, Esperàveu, esperant resultats a favor de l'obra de l'Espanyol, que és salvar la categoria.
Perquè l'última jornada pràcticament tots han anat en contra, els resultats.
Sí. Jo anava dient que anava la història bé després de l'empat, però després, clar, Celta guanya el camp del Betis, en definitiva el Valladolid guanya a la Real. La Real és el proper rival, que té un munt de baixes. L'Espanyol recuperarà, cal recordar, Vinicius i Òscar Gil, que no està mal, i seguirà de baixa Joselu, que en principi en té per dues setmanes més, Real Societat i Elx, tot i que el club no diu res, i César Montes. Avui, en principi, m'expliquen, no ha tornat a entrenar. Recordes que va donar un cop amb Budimir l'altre dia, que va sortir mig marejat, han passat 3 dies...
No semblava gran cosa, però...
No semblava gran cosa. Deu estar amb precaució, anant a poc a poc recuperant-se. Jo estic convençut que dilluns César Montes ha de jugar de titular. De titular jugaria també el Raúl Tamudo, si encara estigués en actiu. Mita de l'esport, segons Mundo Deportivo, ahir va pujar a recollir el guardó en mans de la família Corretja, un Tamudo que va acompanyar Capdevila, Mau i Marañón a la gala de Mundo Deportivo i que parlava així de la segona volta de l'Espanyol.
Bueno, yo creo que después de Navidad hemos estado muy bien, quitando el partido de Almería. Sí que es cierto que arrastramos derrotas, creo que injustas de la primera vuelta, pero bueno, yo creo que el equipo ahora está jugando bien y bueno, tiene que seguir así para no pasar problemas, ¿no?
Va fer un gol, Tamudo, a l'estadi de Sarrià, amb l'Espanyol, la darrera temporada, amb Paco Flores a la banqueta. El més important el va fer al camp de l'Hèrcules. I tu, Ballori, que ets un clàssic, que vas fer de periodista a Sarrià, oi que sí? I a la Chatarra, també.
Home, aquell de la Chatarra, i tant.
Que deia algo, que deia el Camacho. No t'ho has de perdre. L'Espanyol celebra en aquest 2023 el centenari de la inauguració d'aquest estil d'estadi enyorat de Sarrià i la Fundació ha preparat una exposició meravellosa que es va presentar ahir amb autoritats i clàssics com el Rincono, Molinos, una abraçada ben forta al Fernando, al Marañón, la família Mauri, Eloi, Iñaki i un munt de pericos il·lustres, entre els quals estava l'amic David Tolo, director de l'exposició i historiador de la Fundació.
Es trobarà una línia temporal on explica tota la història de l'estadi, samarretes, mobiliari original de Sarrià. A la segona part de l'exposició, el visitant pot veure tota una sèrie de quadres i pintures originals amb plantilles, jugades, parts de l'estadi, i tot això està rematat amb una zona audiovisual on s'estaran retransmetent partits de Sarrià molt històrics, com pot ser aquell partit contra el Bruges de la UEFA el 88 o el darrer partit a Sarrià jugat el juny del 97.
Espanyol 4, València 2, allà hi eren uns quants. Dipòsit del Rei Martí fins al 28 de febrer, no t'ho perdis. Carrer Bellesguard 14 de Barcelona, al costat de la Universitat Abat Oliva, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, per la tarda de dilluns a divendres de 4 a 8 i els dissabtes de 10 a 2.
Traurem el cap. Quique, gràcies.
Abraçada, bona tarda.
Fem ara un apunt del Girona. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Si l'Espanyol no juga fins dilluns, el Girona té ja el seu partit de Lliga aquest divendres,
Contra el Cádiz, sí senyor, al camp del Cádiz. La bona notícia pel Girona és que l'Almeria hi va perdre al camp del Rayo per 2-0 i l'equip de Mitchell manté la 11a posició. Els andalusos van perdre l'oportunitat de superar-los. Els andalusos que queden 14ens amb 22 punts. A més, l'Almeria visitarà Montilivi d'aquí a 2 jornades, el divendres 17 de febrer. i és que les pròximes dues jornades poden ser decisives pel conjunt gironí per la permanència, perquè divendres el Girona, com dèiem, visita Cádiz, que és l'equip que marca el descens, amb 19 punts, 5 menys que el Girona. Després arribarà l'Almeria. El Girona és el millor dels 9 equips que es troben en una franja de 6 punts mirant el descens, si descartem el CUE, que és l'Elx, que ja sembla condemnat. Per tant, bons números pel Girona, bones notícies, i a banda de la permanència, un dels objectius que es marca Mitchell és millorar les estadístiques de la primera volta, i hem mirat una mica els números. En aquesta primera volta s'han guanyat 5 partits, s'han empatat 6 i s'han perdut 8. L'equip és un C, 5 punts per sobre del descens, i amb aquests números, si els repeteixes, acabaries amb 42 punts, evidentment salvat, i a mitja taula el Rayo l'any passat, com a exemple, va acabar 12 amb aquests 42 punts. Potser la faceta a millorar són els gols encaixats. L'equip de Mitchell ha encaixat 29 i es marca com a objectiu encaixar 19 com a màxim, un per partit.
Molt bé, tant de bo ho aconsegueixi. Acabarem amb un apunt de futbol femení. Sílvia també va ser premiada a la gala del Mundo Deportivo Alexia Putellas, que entra ja en el tram final de la seva recuperació.
Fa 7 mesos que la van operar, i poc a poc anem veient que l'Alexia avança en la recuperació. La setmana passada va començar a tocar pilota i comença a veure el final del túnel. La previsió és que jugui cap a l'abril o el maig, perquè el pronòstic era de 9-10 mesos després de la lesió. Ahir, damunt de l'escenari del MENAC, recollia el Premi a Millor Esportista de l'any de mans de Javier Godoy, explicava com està vivint aquests moments.
És una muntanya russa a nivell emocional, però nada, con la emoció de y soñando de verme otra vez en el verde y haciendo lo que más me gusta, pues es más llevadero. Ahora ya, como has dicho, he empezado en campo, sales de la sala de fisio, sales del gimnasio, bueno, el gimnasio sigues, pero ya pisas un poco más el verde y volver a ponerte como estabas antes.
A l'abril o el maig és quan l'equip afrontarà semifinals de Champions, si tot va bé, i avançant rondes. La gran incògnita és saber si l'Alexia estarà al Mundial d'aquest estiu, perquè ella no va signar el famós mail quan ja estava lesionada, però sí que va donar suport a les 15 rebels. Per tant, veurem què passa amb ella.
Veurem. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat. ¿Has escuchado a Herrera?
Hay nueva subida de salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Estamos en Albacete.
Aquí estamos nosotros con Manuel, que es un viticultor.
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro.
Manuel, el campo, el sector primario, ¿puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida?
Yo creo que sin lugar a dudas.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta arriba.
No sabes ni cómo llegar. Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Bienvenidos a bordo. El nuevo SUV C5 Aircross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
Anem al bàsquet, Gil, que avui juga al Joventut, partit d'Eurocup.
Sí, senyor, contra l'Ulm, Alemanya, segon contra quart d'aquest grup, empatats a victòries, 8, i amb un equip verd i negre, com Brandon Paul, reforçant un equip, l'Alemanya, on també juga l'espanyol Juan Núñez. Partit amb regust de revenja. L'Ulm va ser l'equip que, sorprenentment, va deixar fora de l'Eurocup al Joventut la temporada passada en el partit de playoff immediatament anterior a la final a 8. Duel d'aquells de caixa o faixa, pel futur més immediat dels homes de Carles Duran.
Tots els partits ara fins al final són importants perquè ja ens queden 5 partits i el grup està per decidir, però sobretot és important perquè és un rival directe. I per tant, doncs, jugar a casa encara li donem més importància. Però lògicament, com sempre, mirar-nos a nosaltres i lògicament si defensivament donem un pas endavant, doncs serà molt més fàcil, no?
Una victòria que deixaria virtualment classificats els badalonins per a la següent ronda. Ja van guanyar la primera volta a pista alemanya, 54-68. Per aquest vespre, l'única baixa, la del lesionat Pau Ribas. Un món al del bàsquet que, evidentment, afronta les conseqüències del greu terratrèmol a Turquia i a Síria. Després que el govern turc suspengués totes les competicions esportives domèstiques, van caient les competicions europees, sobretot en el bàsquet, on queda, per exemple, ajornat el partit de Champions FIBA que demà el Baxi Manresa havia de afrontar a la pista del Başakşehir. Exactament igual que els partits d'Eurolliga, com l'Efes Real Madrid o el Fenerbahçe Armani Milan, uns ajornaments que també afecten el Darussafaka o Camp Murcia o el Unicaja Galatasaray. Un terratrèmol que ja recompta 3.000 morts. Les feines de rescat continuen amb una nota, això sí, curiosa. L'exfutbolista del Màlaga i Chelsea, Cristian Atsu, a qui es donava per mort, ha estat trobat en vida.
Del bàsquet a l'handbol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Majori? Molt bona tarda.
El Barça ha presentat aquest matí Pol Valera.
Central de 24 años, procede del Granollers, donde ha jugado toda su vida y que firma hasta el 2026. Viene a suplir las bajas de Nguessan y Langaro, aunque el francés ya ha vuelto a jugar una vez superada su lesión. Tenía 2 años más de contrato con el club vallesano, pero el Barça no quiso esperar y pagó los 50.000 euros de su cláusula de libertad para incorporarle. Valera esta mañana decía que no podía dejar escapar la oportunidad de fichar por el Barça.
Es un tren que pasa un cop y que se ha de aprovechar. I ara només em queda treballar molt, ajudar a l'equip amb el que queda temporada, amb tot el que pugui, i adaptar-me molt ràpid. Quan optes a totes les competicions i aspires a tots els títols, al final és el que tot jugador vol. Jo com a jugador vull competir-ho tot i intentar guanyar-ho tot, i quin millor lloc que aquí al Barça.
La casualidad quiso que tras fichar por el Barça debutara precisamente en el Olympique de Granollers contra su ex-equipo, donde tuvo una excelente acogida, por la que había sido su afición después de los 11 años. Tras su primer partido en la Liga Sobal, el jueves le tocará estrenarse en Champions ante el Elverum noruego, otro paso adelante en su carrera.
És un canvi molt gran. Com a jugador, per mi és un somni poder jugar la màxima competició que es pot aspirar, com és la Champions. Si tot va bé, sí, debutaré i aviam què tal. Molt il·lusionat, amb moltes ganes de poder ja entrar en aquesta competició i a treballar molt.
El Granollers recibe, por cierto, al Balotelleri húngaro en la 7ª jornada de la EHF. Los vallesanos son segundos de grupo a 2 puntos del Nexe croata. El choque a las 20:45.
No te voy a hacer repetir el nombre del rival.
Sí, Balotelleri.
Ahora mejor.
Rápido se dice más.
A la segunda mejor que la primera.
Y rápido se dice mejor.
Sí, te voy a pedir que me hagas un minutito de previa del partido del Athletic Barceloneta que juega Champions en la piscina del Jadran.
Sí, tras ganar la Copa del Rey, el equipo marinero regresa a la Champions, donde se encuentra en una opción óptima para jugar la final a 8. El equipo marinero es tercero de grupo después de encajar ante el Prorreco la primera derrota de la temporada, pero está empatado a puntos con el propio equipo italiano, con el Olympiacos, y con 8 de ventaja sobre el Boulameni, que es quinto. Se clasifican los 4 primeros para la final a 8, por lo que una victoria ante el Jadran en Croacia dejaría el pase prácticamente en el saco. Aunque eso sí, aún quedarían 7 jornadas para acabar la fase de grupos, de ahí que el jugador Mar Larrumbe de màxima importància aconseguir sumar 3 puntos más ante los balcánicos.
Uns punts que no podem perdre per poder continuar lluitant per la primera plaça. El Jadran Esprit també necessita els punts per poder seguir lluitant per entrar a la Final 8. Crec que també és un equip que a casa seva es fa molt forts. La nostra intenció és seguir jugant com sabem, jugant al nostre sistema i anar a per la victòria.
El jugador no era Mar Larrumbe, era Roger Taul. El partido Jadran Barceloneta se juega a las 7 de la tarde.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, sub-23. superstar.
Bueno, atenció, Ballore, tu que t'agrada el tenis.
Sí.
Quantes pilotes diries que s'utilitzen a un gran slam de tenis?
Home, moltíssimes, no ho sé.
Digues una xifra.
100.000.
100.000. No, 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 no. Han fet el recompte de les que han utilitzat a l'Open d'Austràlia, la firma que dona les pilotes. Clar, la resposta fàcil seria, si juga Nadal, posa un parell més, però deixem-ho estar. Atenció, tenint en compte que a Austràlia hi ha masculí, doble femení, doble mixt, cadira de rodes, júnior i totes les prèvies, s'han utilitzat un total de 60.000 pilotes. T'has passat i de llarg, eh?
I bastant, sí.
T'has passat i de llarg. Posades en fila, una a una, ocuparien una línia recta de 3,9 quilòmetres. Última hora, última més hora. Waterpolo, sorteig de la Copa de la Reina, Mataró, Sant Andreu, Mediterrani, Catalunya, Sabadell, Tenerife, Terrassa, Atlètic, Barceloneta, Guita 500 d'Abu Dhabi, Baixa Badosa per virus i Garbiñe per un tema personal, i el 14 de febrer es presenta el nou Ferrari SF23.
Gràcies, Gil.
A tu, Ballori.
Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.